Bon dia. Acció Climàtica donarà llum verda a la proposta d'Homesú per a la variant d'Olot.
L'informatiu del migdia, en Pau Masó.
I ara mateix no preveiem que hi hagi massa problemes amb la declaració d'impacte ambiental i pensem que serà doncs, una variant que tirarà endavant i no hi haurà cap impediment que no permeti doncs, fer avançar ja aquest projecte cap a doncs, l'execució final.
Us ho explica Ràdio Olot. El Departament d'Acció Climàtica veu com a bona la proposta d'Homesú per la variant d'Olot i preveu tramitar la declaració d'impacte ambiental sense massa problemes. Així ho assegura la secretària general de Medi Ambient, Anna Bernades, en declaracions a aquesta emissora. El departament va rebre el projecte de territori el mes passat i preveu tramitar la declaració d'impacte el mes de juny. Tot el traçat de Bracons a la 26 seria d'Homesú, inclòs també el túnel de la Pinya. De seguida entrem en detalls i ampliem aquesta notícia que us avança Ràdio Olot. Abans, però, avui és dimecres 19 de gener del 2022 i l'actualitat local té més continguts que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Les baixes per coronavirus del professorat afecten de ple els centres concertats.
No tenen una borsa com si n'hi ha als centres públics i això fa que s'hagin de buscar la vida si algun professor dona positiu. A l'Escola Pia d'Olot, per exemple, no han pogut cobrir totes les baixes que van aparèixer la primera setmana després de Nadal. El director del centre és Ferran Sala.
Clar, això és anar trucant i anar picant pedra, tenir tota la llista de correus, de currículums i correus i telèfons i anar provant, i si tu pots, i si pots trobar la persona que no treballa, per exemple, o que li diu, jo per 7 dies no val pas la pena, o sí, i si tens sort, mira, pots situar, i si no, tenim un equip de mestres impressionant i ens ho fem com puguem.
Fer servir el mòbil per obrir el contenidor és la mesura que aviat es posarà en marxa a Argelaguer.
Serà un pas més cap a l'automatització del reciclatge i seguirà convivint amb les targetes personalitzades que obren els contenidors intel·ligents que fa 4 anys que es van instal·lar al poble i que han permès arribar a una taxa de reciclatge de més del 80%. L'alcalde del municipi és Artur Ginesta.
És una aplicació que et dirà, doncs, quan estàs prop de l'àrea, detectarà l'àrea, podràs obrir el contenidor que tu vulguis i a la llarga irà oferint informació dels quilos que tu vas deixant, informació de tot el que tu vas fent. Normalment el porta tothom, amb la targeta hi ha algun problema que algú se la descuida. El mòbil quasi tothom el porta a sobre.
En l'àmbit cultural, Carles Simón torna on tot va començar, tornarà a la Berlinale.
La cineasta garrotxina competirà per l'Os d'Or després de 5 anys de l'èxit d'estiu 1993. Aquesta vegada el festival ha seleccionat la seva última obra, Alcarràs, que s'estrenarà a la primavera.
En esports, el Sant Roc abandona la tercera catalana.
L'equip olotí ha deixat la competició per falta de jugadors a causa de la pandèmia. Feia jornades que havia de convocar jugadors juvenils per completar l'11. Ara el club haurà de jugar 3 anys com a mínim a quarta catalana. El president del club és Toni Bosch.
Al llarg de tota la temporada hem anat perdent jugadors, hem perdut algun jugador que va sempre s'ha perdut algun, hem perdut algun altre que ha marxat fora d'Olot a viure, vull dir, la situació és complicada a tot arreu, tothom, doncs mira, tot és un equip amateur i tothom es guanya la vida allò on te pot, no?
També a la plana esportiva parlarem, Roger, del tenis taula Olot.
Perquè s'ha assegurat una plaça per a la fase intermèdia d'ascens a la Superdivisió. El passat cap de setmana els olotins van superar 2 conjunts balears i va complir l'objectiu de classificar-se per l'ascens. Un dels jugadors del tenis taula Olot és Diego Piño.
Muy confiados y bueno, con ganas de trabajar más y mejor cada día para intentar llegar a final de temporada a la fase de los playoffs, para la fase de ascenso, a lo más altísimo nivel, y intentar terminar esta primera fase de la liga pues no sin perder ningún partido más, si así es posible.
I al final de l'informatiu a la contraportada ens elevarem amb la proposta teatral que es podrà veure demà al Teatre Principal d'Olot.
Es tracta de Cos Jugós s'eleva lleuger, una performance de Vicente Hernández i el taller Placer que es podrà veure en format lab. Es tracta d'una obra que gira al voltant de la gravetat.
Lo que fem és elevar coses. Quan diguem-ne que lo que fem és una lluita contra la gravetat, és perquè pensem que la gravetat no només és una força física, que també, sinó que també la gravetat té que veure amb com veiem les coses, com sentim les coses, en els discursos que n'hi ha ara mateixos.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Passen 5 minuts del punt de la 1 del migdia. És moment d'obrir el focus. Els joves de 18 a 29 anys es podran posar la tercera dosi 8 mesos després de la segona.
Això vol dir que aquesta franja s'haurà d'esperar fins al març per vacunar-se amb la dosi de reforç.
Mentrestant, l'EMA alerta que múltiples dosis de reforç podrien reduir l'eficiència de la vacuna.
L'Agència Europea de Medicaments veu raonable administrar la quarta dosi a les persones immunodeprimides, però creu que no hi ha evidència sobre la necessitat de fer-ho de forma general.
Més enllà de la plana pandèmica, 6 morts en un incendi en una residència de gent gran a Montcada, al País Valencià.
Els bombers han hagut de rescatar 25 residents i se n'han desallotjat una setantena.
L'Ajuntament de Badalona ja ha rellotjat 51 persones de la nau i n'hi ha entre 4 i 5 que encara dormen al ras.
El consistori ha iniciat els tràmits per obtenir l'autorització judicial que posi fi a l'acampada.
A Barcelona, Ada Colau, citada a declarar com a investigada per frau, malversació i tràfic d'influències.
També l'acusen de prevaricació i negociacions prohibides arran d'una querella presentada el mes de desembre passat per una associació.
A la plana internacional, angoixa pels habitants de l'illa de Tonga, aïllada i incomunicada 2 dies després del tsunami.
Les avaluacions de les pèrdues humanes i materials de l'arxipèlag del Pacífic Sud després de l'erupció del volcà aquest diumenge són encara incertes, mentre les persones que hi tenen familiars o amics no poden contactar-hi i l'ajuda humanitària triga a arribar-hi.
I descoberta una xarxa de carreteres que travessava Aràbia.
Arqueòlegs australians descobreixen una estructura de comunicacions que cobria un territori de més de 160.000 quilòmetres quadrats i unia desenes de ciutats, oasis, pastures i monuments funeraris.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ens toca anunciar pocs canvis, potser un de petit de cara a dijous, però bé, aquest dimecres marcat pel sol, novament, poques boires, poca humitat, el fred que estem tenint aquests dies més aviat afavoreix les glaçades negres, tot i que hi ha una mica de blancor, una mica de gebre pràcticament cada jornada, i això es repetirà, però no és una situació de molta humitat ni molta boira baixa. Tot això amb sol, pràcticament ni un núvol, seguirem amb aquest estat del cel. I ahir vam arribar a una mínima de 6 sota 0, màxima 13, tant a Vic com a Olot, doncs avui més o menys repetirem. És possible que la temperatura doncs, pugui baixar un grau o dos de dia. De dia encara podria recular una mica més la temperatura. Tramuntana moderada al nord de l'Empordà, a l'Empordà, Cap de Creus, i a la resta aquest vent calmat que afavoreix aquest, amb el sol, amb aquest cel serè, unes nits fredes, evidentment, i de dia un ambient agradable, amb aquests valors de 10 a 15 graus aproximadament. Bé, petit canvi aquest dijous, es reactiva el vent del nord, passa una cua de front del nord, ho notarem ben poc, pràcticament ni un núvol, però la tramuntana es reforçarà, especialment entre la tarda i la nit de dijous, o matinada, matí de divendres, es podrien superar els 90 a 100 km per hora. A l'entrar aquest vent és possible que la temperatura de nit no sigui tan baixa a la Costa Brava i a l'Empordà, però a la resta notarem una nova davallada de cara a divendres i dissabte que començarà per muntanya, a cotes altes, al Pirineu notarem primer aquesta refrescada amb el vent del nord i en dies posteriors, al cap de setmana, torna a haver-hi molt aire fred durant les nits, torna a les glaçades o fins i tot una mica més intenses.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot.
diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Us ho avança Ràdio Olot. Acció Climàtica donarà llum verda a la proposta d'1+1 per a la variant d'Olot.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El departament ha de donar el vistiplau ambiental al projecte de territori amb la declaració d'impacte que s'espera que estigui enllestida el mes de juny. Segons ha explicat la secretària de Medi Ambient, Ana Bernades, a Ràdio Olot, tot el recorregut, inclòs el túnel de la Pinya, seria d'1+1 i no es preveu que hi hagi problemes a l'hora de fer el tràmit ambiental. El projecte definitiu de territori per a la variant d'Olot va arribar a la taula d'acció climàtica a finals del passat mes de desembre. Ara, el departament de Teresa Jordà ha d'analitzar mediambientalment la proposta d'1+1 per donar-li el vistiplau. Aquesta anàlisi es farà des de l'Oficina dels Serveis Territorials a Girona i no s'espera que hi hagi entrebancs. Així ho ha confirmat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament d'Acció Climàtica, l'olotina Ana Bernades, en declaracions a aquesta emissora.
Els tècnics ens diuen que el dibuix, el traçat final d'aquesta variant s'assembla moltíssim a aquelles propostes que va fer el Parc Natural de la Zona Volcànica i ara mateix no preveiem que hi hagi massa problemes amb la declaració d'impacte ambiental i pensem que serà una variant que tirarà endavant i que segurament sempre cal, després de la declaració, fer alguns retocs o prendre alguns acords a nivell del Departament de Territori i nosaltres des del Departament d'Acció Climàtica, però donat que el projecte ara sí que s'assembla molt en aquelles al·legacions que es van presentar i en les que va fer el propi Parc Natural, no hi haurà cap impediment que no permeti fer avançar ja aquest projecte cap a l'execució final.
Segons les paraules de Bernades, aquest 2022 el projecte de la variant d'Olot podria arribar a un punt on no ha arribat mai. Es calcula que l'anàlisi ambiental pot allargar-se 6 mesos i, per tant, no es presentaria fins al mes de juny. Si tot va com ha d'anar, Acció Climàtica tornaria al projecte de territori perquè a partir de l'estiu o la tardor d'aquest any ja es pogués encarregar un projecte executiu, el pas final, abans de les obres.
Estem molt a prop de que això es faci realitat, si més no, que passi tots aquests tràmits. Després, evidentment, ha de venir tot el procés executiu, que és aquí on fer una carretera d'aquestes dimensions té una despesa d'una colla de temps, d'una colla d'anys, però, vaja, no hi hem estat mai tan a prop, de veure aquesta variant.
Una de les característiques que destaquen en el projecte final que Territori ha entregat a Acció Climàtica és el canvi de carrils que tindria el túnel de la Pinya. Fins ara sempre s'havia parlat d'un túnel de doble carril, de 2+2, fins i tot en el projecte executiu d'aquest tram fet el 2014. La nova proposta que Territori va fer l'estiu passat i que ha enviat Acció Climàtica, però contempla només un carril per banda per aquest sector de la variant.
El projecte que ens ha arribat de la part de túnels també és un túnel que contempla un 1+1. Per tant, en aquest sentit, també s'ha dimensionat en aquest espai. Llavors, evidentment, s'han de tenir les consideracions de seguretat oportunes, el túnel de servei, però en aquest sentit la circulació dins del túnel continuaria sent 1+1.
D'aquesta manera, tot el traçat de les variants d'Olot i de les preses de Bracons a la 26 seria d'un carril per banda, d'1+1. Per Bernades, aquesta dimensió és compatible amb la preservació dels valors naturals del territori. La secretària de Medi Ambient creu que el canvi de mobilitat a la comarca és possible, però que ara mateix hi ha un problema greu a les preses i a l'Avinguda Sant Jordi. Per això, envia aquest missatge als sectors que reclamen no fer la variant.
Portem molt de temps que, en aquest cas, l'eix central de les preses i també en aquest cas l'Avinguda Sant Jordi i Zamenhof d'Olot pateixen els efectes de tenir una variant dintre dels seus carrers, gairebé dintre de casa seva, i per tant aquí ha d'haver-hi una solució. Evidentment, tant de bo és que es pogut fer aquest canvi de modalitat ja fa molts d'anys. Fins ara s'hi està treballant, jo en soc coneixedora que el Consell Comarcal hi està treballant, però com que això tampoc es veu factible ara mateix a curt termini, bé, com a olotina en aquest cas, com a garrotxina i també com a voluntat de preservar el nostre medi ambient, penso que a la dimensió que hem arribat ara d'un 1+1 és una variant compatible amb preservar els valors naturals del nostre territori.
Amb les intencions del Departament d'Acció Climàtica, el projecte de la variant d'Olot podria arribar a tenir la declaració d'impacte ambiental i la resposta de les al·legacions aquest mateix estiu. Això podria engegar la contractació del projecte executiu aquest 2022 per poder-lo redactar durant el 2023. En principi, no s'esperen més processos d'al·legacions. Canviem de tema, entrem en el context pandèmic perquè les baixes per Covid del professorat afecten de ple els centres concertats. Es troben que, a diferència de l'escola pública, no tenen una borsa ni nomenaments diaris per substituir els positius que apareixen entre professors i mestres. Alguns centres de la Garrotxa s'han hagut de buscar la vida i veurien bé poder cridar estudiants de magisteri. El Departament d'Educació nomena cada dia nous professors per cobrir les baixes per Covid que es registren en els centres educatius públics de Catalunya. Aquesta mesura es va aplicar des del retorn de Nadal i ha estat aplaudida pels mateixos centres. Però què passa amb els centres concertats? No tenen una borsa com té el sistema públic i es troben sense substituts per a aquells professors que han donat positiu i s'han d'aïllar 7 dies. És el cas, per exemple, de l'escola Pia d'Olot. El seu director és Ferran Sala, en declaracions a Ràdio Olot.
No tenim cap borsa d'interins ni de substituts. I esclar, això és anar trucant i anar picant pedra, tenir tota la llista de correu, de currículums i correus i telèfons, i anar provant, i si tu pots, i si pots trobar la persona que no treballa, per exemple, o que li diu, jo per 7 dies no val pas la pena, o sí. I si tens sort, mira, pots substituir, si no, tenim un equip de mestres impressionant i ens ho fem com puguem.
A l'escola Pia d'Olot actualment hi ha més de 40 alumnes positius i 3 professors de baixa per Covid. En la primera setmana de curs ja han hagut de buscar substituts, però només n'han trobat un parell i no han pogut cobrir totes les baixes. En aquesta línia, algunes associacions, com la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha reclamat mesures excepcionals com contractar alumnes de magisteri i que el departament, de manera excepcional, n'assumeixi el cost. Per Sala, aquesta seria una bona opció, però cal que sigui viable.
Ho veuríem perfecte, però esclar, estem parlant també de la Blanquerna, per exemple, és un dels casos, però esclar, amb alumnes de Barcelona que puguin venir aquí a l'Olot per 7 dies, no hem ni provat nosaltres, però sí que sabem d'escoles més properes a la ciutat comtal que sí que ho han demanat. Podria ser una solució per si és viable, però estem trucant més a persones més properes a Olot perquè per 7 dies, comptant que en vinguin 3 o 4 a l'escola, que els hi surti efectible, que no sigui contraproduent.
De moment, el Departament d'Educació ha descartat finançar les substitucions a l'escola concertada. Mentrestant, els centres hauran de continuar fent mans i mànigues per solucionar les baixes de professors. A la Garrotxa hi ha 3 centres concertats, l'Escola Pia, el Cor de Maria i el Petit Plançó d'Olot. Una setmana després del retorn a les aules, a la Garrotxa hi ha més de 700 alumnes i professors positius, però cap grup confinat. Passem pàgina, parlem ara de medi ambient perquè els veïns d'Argelaguer podran fer servir el mòbil per obrir els contenidors de reciclatge. És el pas endavant que preveu fer l'Ajuntament després de 4 anys de la instal·lació del sistema de contenidors intel·ligents. Fins ara s'obrien amb una targeta personalitzada, però aviat també es podrà fer servir una aplicació mòbil. A través d'ella també s'oferiria informació i estadístiques personals de reciclatge que fa cadascú, ens ho explica en Roger Isern.
El 2017, Argelaguer es convertia en un dels pobles pioners en la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus. Des de llavors, els contenidors del poble només es poden obrir amb una targeta personalitzada que té cada veí. Ara, però, es vol fer un pas més i, a part de la targeta, també es vol que els contenidors es puguin obrir amb el telèfon mòbil. L'alcalde del poble, Artur Ginesta, ho explica a Ràdio Olot.
Ara el que farem és millorar el tema de les targetes. Tindrem un sistema també d'obertura amb el telèfon mòbil que el presentarem durant aquest mes o a principis de l'altre, de seguida que puguem, perquè la pandèmia no ens està ajudant amb això. És una aplicació que et dirà, doncs, quan estàs prop de l'àrea, detectarà l'àrea, podràs obrir el contenidor que tu vulguis i a la llarga irà oferint informació dels quilos que tu vas deixant, uh-huh. Informació de tot el que tu vas fent, no? Normalment el porta tothom, amb la targeta hi ha algun problema que algú se la descuida. El mòbil quasi tothom el porta a sobre.
La nova aplicació entrarà en funcionament aviat i conviurà també amb l'ús de les targetes que han fet servir fins ara. El poble ja fa 4 anys que té aquest sistema de recollida de residus i ha vist com la taxa de reciclatge ha superat el 80%.
Superem amb escreix el que estem obligats a fer, com no podia ser d'una altra manera, perquè no ens podem limitar a fer el que és obligatori, sinó que hem d'anar més perquè estem parlant de medi ambient. Hauria de ser del 100%. Això és impossible, perquè la perfecció no existeix, però hem d'anar millorant.
Gràcies al nou sistema de recollida de residus, Argelaguer ha aconseguit situar la taxa de reciclatge al 82%. És el segon municipi de la Garrotxa que més recicla, per darrere Besalú, qui també fa 3 anys que va instaurar el porta a porta i ha obtingut una taxa de reciclatge del 85%. Aquest 2022, el sistema instaurat a Argelaguer ha d'acabar arribant a tota la comarca. Els municipis perifèrics han estat els primers a treure al carrer els contenidors intel·ligents, però al llarg d'aquest any el nou sistema ha d'arribar a tota la comarca menys Olot, que ho té previst instaurar a partir del 2023.
Un apunt cultural, bones notícies, la garrotxina Carla Simón tornarà a competir a la Berlinale. Ho farà amb el seu segon i últim film, El Carràs, que s'estrenarà aquesta primavera. Simón tornarà al Festival de Berlín, on va fer el salt com a cineasta guanyant un dels guardons amb estiu 1993. Ara la veïna de les Planes d'Hostoles competirà per l'Os d'Or i ho farà al costat d'un altre director català, Isaac i la Cuesta. Per primera vegada, el certamen alemany tindrà dues pel·lícules catalanes a la selecció oficial, a la secció oficial. Simón torna allà on tot va començar el 2017, abans d'estrenar la seva primera pel·lícula com a cineasta. La Berlinale ja va apuntar maneres a la jove directora de cinema. Li va entregar el guardó a la millor pel·lícula debutant i això va catapultar Simón a un any ple d'èxits i reconeixements per estiu 1993. Ara, 5 anys després, Simón torna a estar seleccionada per guanyar un dels principals premis de la Berlinale, en aquest cas, l'Os d'Or. Aquesta vegada Simón viatjarà a Berlín amb la seva nova pel·lícula El Carràs, que s'estrenarà la primavera i que ha estat rodada a Lleida. La 72a Berlinale se celebrarà el pròxim mes de febrer. L'organització ha plantejat un nou concepte per aquest 2022 amb un format en línia per a la indústria, però mantenint la presencialitat del certamen cinematogràfic, de manera que els equips dels films seleccionats podran presentar-hi les cintes del 10 al 16 de febrer. El Carràs no serà l'únic film català que competirà a la Berlinale. Un any o una noche, l'última obra d'Isaac i la Cuesta també ha estat seleccionada. Per primera vegada en la història del certamen, la secció oficial comptarà amb dues cintes catalanes. Abans dels esports, com sempre, també fem un repàs a l'actualitat de les comarques veïnes. La pandèmia ha impulsat la construcció de cases a les comarques gironines i aquest 2022 se'n preveuen iniciar més d'un miler, sobretot a llocs com la Cerdanya, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà o la Selva. El president del Col·legi d'Aparelladors de Girona, Miquel Vendrell, ho atribueix directament a la Covid-19.
No hi ha dubte que aquesta pandèmia que estem travessant encara a dia d'avui ens ha fet reflexionar sobre la nostra manera de viure i la nostra manera de passar la jornada, sobretot amb la duríssima etapa de confinament en què vam descobrir que aquell pis que per nosaltres era confortable se'ns feia petit, perquè mantenir tota la família allí dins confinada durant tant de temps sense poder-nos moure ens va ser dur. I llavors la gent va tenir una primera iniciativa, que és sortir a fora, no? I aquest és el reflex fidel d'aquesta sortida en fora. Les unifamiliars entre mitgeres, que són, diguem, casetes a un cost assequible, perquè, diguem, no té molt de sol, no té molt de terreny que repercuteixi.
En paral·lel, després de la sotregada, el sector remunta. L'any passat, a les comarques gironines es van acabar un 18% més d'habitatges nous, comptant cases i pisos. I no tan sols això, sinó que la xifra d'habitatges contractats, és a dir, els que ja tenen obra prevista, va arribar a doblar-se, passant dels 882 als 1.810. La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció de la CUP de rebuig a un projecte d'instal·lació d'una pedrera a Osor, a la Selva. El document alerta de les greus conseqüències que tindria a nivell ambiental, paisatgístic i econòmic i insta el govern a aplicar el principi de precaució. La diputada cupaire és Marta Guillaumes.
La instal·lació d'aquesta pedrera no és inocua, té efectes i són molts els efectes que pot produir aquesta instal·lació. Tant des del punt de vista de la biodiversitat a les guilleries, provocant el desplaçament de moltes espècies, també afectació directa al paisatge, i de fet les mines d'Osor de fa 40 anys ja en van provocar molt d'alteració al paisatge, i també evidentment l'alteració de la vida quotidiana de la gent amb el pas continu de camions per la carretera d'Anglès.
Anem cap a Ripoll perquè el ple de l'Ajuntament del Poble ha aprovat una moció per instar els governs de l'Estat i la Generalitat que efectuïn en l'àmbit de les seves competències totes les accions necessàries que permetin esbrinar la veritat de la presumpta vinculació entre el CNI i els membres de la cèl·lula terrorista del 17A. La moció ve motivada per les declaracions de l'excomissari José Villarejo en el seu judici en què va assegurar que el CNI volia donar un petit ensurt a Catalunya amb l'imam de Ripoll. La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, Junts per Ripoll, Esquerra i Alternativa per Ripoll CUP, mentre que el PSC i la regidora no adscrita Sílvia Orriols s'han abstingut. Encara en política, el portaveu de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, ha denunciat que l'Ajuntament de Vic els ha prohibit instal·lar una carpa informativa a la ciutat. Es dona el cas que el PP i la plataforma Escuela de Todos també han fet la mateixa denúncia. Per Blanco, això demostra el caràcter totalitari, diu, de l'Ajuntament de Vic i ha anunciat que visitarà la capital d'Osona per denunciar-ho.
L'alcaldessa i, en definitiva, l'Ajuntament de Vic denega també la possibilitat que nosaltres, com a partit polític i, per tant, com a representants d'una sensibilitat dintre de la ciutadania de Catalunya, dintre de l'espai polític català, se'ns denega també la possibilitat de fer una carpa a la localitat de Vic. Òbviament, això demostra el caràcter totalitari i antidemocràtic de les decisions que es prenen des de corporacions locals.
De la seva banda, l'alcaldessa de Vic, Anna R, ha confirmat que se'ls hi ha prohibit perquè sempre que sigui possible no els ajudaran, diu, ni els facilitaran anar contra la llengua ni l'escola catalana. R creu que hi ha un rerefons polític que vol provocar odi i enfrontament a les escoles i defensa que el sistema actual ajuda a la integració i a la cohesió social.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Ràdio Lot.
El Club Futbol Sant Roc es retira de tercera catalana. L'equip olotí deixa la competició per falta de jugadors degut a la pandèmia. Feia jornades que el conjunt groc i negre havia de convocar juvenils per completar un 11 inicial. Ara el club s'enfronta a dues temporades sense poder optar a pujar a tercera. Haurà de jugar 3 anys com a mínim a quarta catalana.
L'Esport Garrotxí perd un equip aquesta temporada. És el Club de Futbol Sant Roc d'Olot, equip que competia a la tercera catalana de futbol en el grup 19 i que per diferents motius s'ha vist obligat a retirar. Un d'ells és que a hores d'ara només compta amb 6 jugadors disponibles. Són els únics que s'han quedat, a diferència de jugadors que per feina o per respecte al coronavirus han decidit no continuar l'equip. El president del Club Futbol Sant Roc és Toni Bosch.
Al llarg de tota la temporada hem anat perdent jugadors, hem perdut algun jugador que va, sempre s'ha perd algun, hem perdut algun altre que ha marxat fora d'Olot a viure, vull dir, la situació és complicada a tot arreu, tothom, doncs mira, nosaltres és un equip amateur i tothom es guanya la vida allò on pot, no?
Les últimes setmanes ja eren crítiques i l'entitat olotina es veia obligada a suspendre partits al seu equip juvenil perquè aquests jugadors havien de cobrir les baixes del primer equip de tercera catalana. Per mantenir l'estructura del futbol base, el Sant Roc ha hagut de prendre una decisió, perquè si no, segons Bosch...
Que la cosa no tirava enlloc, vull dir, haguéssim fet malbé l'equip de juvenil que tenim un equip maco, haguéssim fet malbé tot i al final en Ronini va ser una decisió... Bueno, aquestes decisions sempre són difícils i complicades, però al final hem pensat que era la millor opció que teníem. Vull dir, ens hem quedat sense jugadors, doncs, retirem-nos aquest any i en comencem a treballar per l'any que ve i endavant, tu.
La temporada vinent l'equip haurà de competir a quarta catalana i durant 2 anys no podrà pujar a tercera. Malgrat això, Bosch remarca que es té la intenció de formar un nou equip, començant amb els 6 jugadors que seguien actualment.
Els hi vam comunicar a la vegada que comptàvem amb tots ells per l'any que ve, que aquest any podíem fer, o sigui, nosaltres al retirar l'equip ells queden lliures totalment, poden anar a qualsevol equip, poden anar fins i tot un equip del mateix grup, encara que haguin jugat amb nosaltres fins ara, que ells poden, són lliures d'anar, fins i tot n'hi ha algun que ja té contactes amb algun altre equip, que n'hi ha acabat la temporada, fins i tot els interessa, perquè no es quedin parats aquests 6 mesos, i comptem amb tots i ells compten tornar segur l'any que ve.
El Club de Futbol Sant Roc es queda sense primer equip aquesta temporada, però compta amb 5 conjunts de futbol base en les categories juvenil, cadet, infantil, alevi i benjamí que continuaran competint.
<totipos> I un apunt més en l'àmbit esportiu, el tenis taula Olot mira cap amunt. L'equip olotí ja s'ha assegurat una plaça per a la fase intermèdia d'ascens a Superdivisió. Aquest darrer cap de setmana els olotins van superar dos conjunts de les Illes Balears, el Son Cladera i el líder, el Sant Jordi. A falta de tres jornades per acabar la primera fase, l'equip ja ha complert el primer objectiu de la temporada.
Ja fa anys que el club tenis taula Olot treballa bé i competeix a les màximes categories del seu esport. El seu primer equip és de divisió d'honor, però vol aspirar a més. Aquest cap de setmana passat el conjunt olotí es va assegurar disputar la fase intermèdia d'ascens a la Superdivisió. Va guanyar els dos partits que va disputar a Illes Balears, 2-4 davant el Son Cladera i 3-4 davant el Sant Jordi, líder fins l'anterior jornada. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot, el jugador del tenis taula Olot, Diego Piño, explica que en volen més.
El primer objetivo seria sempre estar en los tres primers para conseguir el puesto para luchar por el ascenso. Hemos logrado temprano y eso es bueno porque estamos cómodos, estamos tranquilos, así podemos conseguir continuar con los buenos resultados y eso es lo importante. Y bueno, aparte de contento, estamos muy confiados y bueno, con ganas de trabajar más y mejor cada día para intentar llegar a final de temporada a los playoffs, para la fase de ascenso a lo más altísimo nivel y intentar terminar esta primera fase de la Liga pues no sin perder ningún partido más, si así es posible.
Ara el club tenis taula Olot disputarà tres jornades de tràmit abans d'afrontar la fase intermèdia d'ascens. El proper partit serà d'aquí dues setmanes a Mataró, el diumenge dia 29 a les 5 de la tarda.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem l'informatiu amb una proposta cultural d'altura.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Perquè el Teatre Principal d'Olot acull la performance Cos Gojós a l'Eva Lleuger. Es tracta d'una proposta de Vicente Arlandis i el taller Placer, que es podrà veure demà dijous en format lab. La proposta compta amb una instal·lació visual i vol representar la gravetat a través de l'aire, el gas i el plàstic. És la segona vegada que l'artista valencià actua a la capital de la Garrotxa.
No sé què fer, recordo que et mirava sense esperar res.
Una performance que desafia la gravetat. Aquest és el resum de l'obra que presenta el valencià Vicente Arlandis juntament amb el taller Placer aquest dijous a Olot. Es tracta d'un nou projecte basat en una instal·lació visual que engloba diferents conceptes que desafien la gravetat, com l'aire, el gas o el plàstic. A través d'objectes, el públic podrà gaudir d'un espectacle que vol comprendre el perquè de les coses que ens envolten i el que ens crea plaer. En parla el mateix creador, Vicente Arlandis.
Lo que fem és elevar coses, o sigui, treballar amb molts objectes, amb coses que s'eleven, que nosaltres es pentem cap amunt. Quan diguem-ne que el que fem és una lluita contra la gravetat, és perquè pensem que la gravetat no només és una força física, que també, i que d'una manera es penta les coses cap avall, sinó que també la gravetat té que veure amb com veiem les coses, com sentim les coses, en els discursos que n'hi ha ara mateixos.
Taller Placer també està format per Miguel Ángel Martínez, Paula Miralles, Violeta Ros i Aina Vidal, un grup de 5 actors que no és la primera vegada que actuen a la nostra comarca. Arlandis explica que el públic és molt important a les seves representacions i que se senten molt còmodes quan actuen a Catalunya.
Aquest espectacle és que d'alguna manera els objectes quasi que es tenen damunt, perquè el que anem a fer al principal és posar el públic molt a prop de d'on estan les coses que estan passant. Aleshores, l'escenografia quasi que pujarà damunt del públic, això per una banda, i després a nosaltres sempre ens agrada pensar molt que el públic el que fa en els nostres espectacles és fer-los, és acabar-los, perquè Cos Gojós, l'Eva Lleuger és un espectacle està per acabar i el paper del públic és acabar-lo.
Cotjugo s'eleva lleuger es podrà veure aquest dijous a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Les entrades costen 10 euros i es poden aconseguir a través de la pàgina web d'Olot Cultura.
Desapareix. Desapareix.
Nosaltres també desapareixem per moments perquè aquí s'acaba l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança. Seguim però connectats a radiolot.cat. Acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Desapareix.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.